corazón. Espérame en el cielo, rogando por mi adiós, para que pronto estemos juntos allí los dos. Ese pecado cegaría mi vida y así estar a tu lado, junto a tu corazón. Espérame en el cielo, rogando por mi adiós, para que pronto estemos juntos allí los dos.
I amb aquesta cançó que ha servit per acabar la secció que ens portava Víctor Alexandre, aquest cinema a la xarxa, avui amb l'Antoni Mercero com a protagonista. Hem arribat al punt de les 12 i un minut i això vol dir que donem pas ja a aquesta segona hora de matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I comencem aquesta segona hora de matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera, amb les dues seccions habituals, l'abans de l'informatiu i el concurs, i d'aquí una estona doncs, tindrem ja l'Abel aquí per fer aquestes seccions i continuar amb la programació. Recordem que ens quedava pendent aquesta entrevista que passarem ara aquesta segona part, aquesta entrevista amb en Xavi Molina, director de la Bisbal Jove, perquè presenten aquest cap de setmana aquest espectacle i que, com sempre, hi ha un espectacle que presenten i sempre les parlem amb els protagonistes, regalem una entrada doble, una entrada per dues persones. I amb tot això és el moment de donar la benvinguda a l'Abel. Abel, bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora, Joan.
Molt bé, divendres, últim dia de la setmana.
Per què em toquen el micro? És que mai està igual. Un dia el trobes mirant cap a la dreta, un dia mirant cap a l'esquerra, l'altre dia aixecat.
Aixecat, baixat, sí. Que esclar, cadascú que ven aquí, com que passa gent, se'l posa a la seva mida.
I tothom té la vista als dits.
Això hauríem de tenir el sistema aquells que tenen els cotxes, saps que ara hi ha aquest sistema que tu te poses el seient d'una manera, ja te'l memoritzes, si entra una altra persona se'l posarà d'una altra manera, perquè ja saps que segons l'altura tothom...
Tenen
aquell que tu pitxes el piu...
I ja tornes tu, pitxes el piu...
I ja te torna a la teva posició que havies deixat. I aquí potser hauríem de fer el mateix.
Joan, som la generació de pitxar pius.
Sí, senyor.
Pitxa aquest piu, pitxa'm el piu en allà, pitxa'm-me'l aquí...
Però bueno, el piu ho diguem nosaltres perquè tenim una edat. La gent jove dirà botó, no? Nosaltres encara som del piu, no?
Però què li fan en el botó?
El pitxen. Igual. Però la paraula piu, la diguem ja...
I pitxar, tant pitxes tu com
pitxes. Pitxa tothom qui pot.
Però llavors busques pitxar al diccionari i poc hi surt.
No.
Poc hi surt.
Ni pixar tampoc, no sé.
Home, pixar sí que hi surt.
Sí, surt, pixar.
I tant. Home, rebentaríem si no pixéssim, Joan.
I tant.
Poc seríem vius sense pixar.
però el diccionari se'n fa...
Sí, i en el de Simons... I tant, si se'n fa càrrec, home. Què et penses?
Mear. També, orinar.
També pixava el que va escriure el diccionari, eh? Què et penses?
Sí, i tant.
Home, no fotem.
Segurament ho va posar la paraula abans o després d'anar a fer-ho.
D'anar a fer el riu.
D'anar a fer el riu.
Fa de mal dir.
Joan... Hi ha maneres de dir això, eh?
Escolta'm.
Anar a orinar.
No, que la gent poc orina, que... Poc ho fa això d'orinar la gent pels llocs.
Pixen.
Cotxo.
Bueno, si és més fi, me'n vaig orinar. O vaig a fer aigues menors.
Sí, no? Vaig a fer el riu. Si vols ser una mica, vaig a fer el riu. Vaig a fer el riu.
El riu. Home, si són moltes persones, sí que em faran algun de riu. Eh?
O, esclar, d'aquí ve el nom, suposo.
Molt bé.
No ho sé. En fi...
Ens ha entrat una trucada, no sé si donar-li pas ara o què et sembla.
És trucada pel concurs?
Veurem, que no sigui
algun
intrus. Hola, bon dia. No.
Podria ser un intrus.
Intrus.
Per què? També per què? Perquè quan me presenta Joan, jo vinc aquí a fer dues seccions. A explicar acudits no, això no ho faig pas jo. La primera és una secció seriosa, l'altra potser no tant. Potser que anem a pams.
Posa'ns a la careta de seriosos.
Va.
I vinga, anem a fer l'abans de l'informatiu.
Abans informatiu local. Quins temes tractem avui, Joan?
Vinga, a veure, quins temes tractem?
Noves tecnologies a l'hora de regular accessos de vehicles a la platja. L'Ajuntament de l'Escala aplicarà noves tecnologies per regular l'accés a la platja i el temps d'aparcament als carrers més pròxims. A veure, en què consisteix això? Doncs s'estan instal·lant, de fet, si no vaig errat, avui estan instal·lades diferents càmeres a la placeta del Peix, al port d'en Perris i al carrer de la Torre. Per què serveixen aquestes càmeres? Doncs identifiquen la matrícula del vehicle, si el vehicle és autoritzat, la pilona per entrar a la platja, baixa, entra el cotxe, torna a pujar la pilona. I s'estalvien els propietaris d'aquests cotxes autoritzats, de veïns de la zona o viatjants industrials que hagin d'anar a repartir materials, s'estalvien d'haver de baixar cada cop a apretar amb el peu aquella pilona, llavors tornar a tancar la clau perquè torni a pujar la pilona. Aquest és un sistema, el dels accessos. Entrant per aquí, per la placeta del Peix, o entrant pel port d'en Perris, o entrant pel carrer de la Torre. I l'altre sistema són els sensors en el tram que s'ha reurbanitzat del carrer Enric Serra. Hi haurà zona d'aparcament, hi haurà zona acotada a aparcament de 10 minuts, per l'estil del que hi ha al davant de la Caixa. Però al davant de la Caixa, aquesta zona pintada d'aquest color vermellós, qui controla si hi has estat 10 minuts o 15 o 30
o tot el dia
o tot el dia, eh? És autogestionat, diguem-ne, aquest espai. I Déu-n'hi-do, la gent ja ha tingut molt de respecte. Aquests, què fa? Fa un parell d'anys que funciona. Doncs com que s'ha vist que és interessant aquesta zona d'aparcament gratuït, si vols, però molt i molt i molt acotat en el temps, 10 minuts màxim, doncs s'han establirat també una sèrie de places al carrer Enric Serra. Aquestes no serà tan autogestionada. Aquí hi haurà un sistema electrònic que regularà aquests 10 minuts. De manera que en Joan agafa el seu cotxe, mira, avui he d'anar a comprar al carrer Enric Serra, i anem cotxe.
Carai, que sóc un senyorit, o sóc no hauries, còmode,
No hauries de fer-ho, perquè no. en Joan és del barri del Passeig, i per anar al carrer Enric Serra, que és zona fronterera entre Passeig i Pedró, sí, doncs bé que hi podries, o que hi vas a peu si has d'anar-hi.
Sempre a peu.
Però agafem aquesta hipòtesi, o fem-ho al revés.
Vinga.
Hi vaig jo.
Mal.
Jo, que no sóc ni del Pedró ni del Passeig, arribo... Avui he d'anar a comprar. I comerç de proximitat, sisplau. Baixo pel carrer Enric Serra, trobo una plaça d'aparcament, m'hi poso. És d'aquesta zona de 10 minuts. Com es controlen aquests 10 minuts? Doncs quan un cotxe accedeix a aquesta plaça, hi ha un pilot lluminós al davant de color verd. Quan un cotxe s'hi posa, es torna... es queda verd.
Es queda verd.
I quan passen 10 minuts, aquest pilot es torna vermell. Vol dir que ha superat els 10 minuts. De manera que, si passa un agent per aquella zona i veu que hi ha un llum vermell, crac, aquest cotxe està superant el temps permès, sanció que li cau. Doncs aquell llum es torna a posar verd fins que hi entra un altre cotxe.
Abans no arriba als 10, te se posa allà de color taronja, per exemple?
No ho sé.
estaria bé, no? No, un avís.
Escolta la
notícia. Propietari del vehicle, Girona, 3, 4, 5, BJ, sisplau.
Un WhatsApp, un WhatsApp en el mòbil. T'envia un WhatsApp dient, escolta, te queda un minut.
Senyor, afanya't.
Afanyis, li queden 30 segons.
30 segons, eh?
Afanyis, que la gent ja té...
El
bloc a punt.
Ja denuncien amb mòbil.
Amb la tablet.
La tablet o...
Sí. O afanyis que d'aquí 15 minuts, d'aquí 15 segons, si no treu el cotxe, li arribarà una munta per aquest mateix sistema. Uh-huh. No, això encara no.
Arribarà, eh?
Arribarà.
Aplicacions que això t'ho
faci. I tècnicament ja és possible. Uh-huh. En tot cas, aquestes novetats tecnològiques per obrir l'informatiu. Punt 2, o tema 2, la presentació de la tercera fase del projecte Sèpia. Vistos els bons resultats de les dues primeres experiències, comença una tercera temporada, aquest migdia se n'estaven presentant els resultats, serà un dels temes centrals també a l'informatiu. Tema 3, la notícia tercera, literatura i sobretot del gènere teatral. El grup de lectura de teatre de la Biblioteca tanca temporada aquest dissabte amb l'anada al Teatre Nacional de Catalunya, en aquella jornada que el teatre dedica a les biblioteques. De grups de lectura de teatre com el que tenim a l'Escala, n'hi ha un bon munt arreu de Catalunya, amb conveni amb el Teatre Nacional, que els hi subministra els textos, i a canvi doncs, tenen uns descomptes, uns avantatges a l'hora d'assistir a la programació regular de temporada. Cap al mes de maig, cada any es fa una trobada conjunta a la Sala Gran del Teatre Nacional, això és demà dissabte. A més, en aquesta ocasió, el grup de l'Escala aprofita per anar o per veure dos espectacles, dues sessions. D'una banda, La importància de ser franc, d'Oscar Wilde, i de l'altra, Temps salvatge, de Josep Maria Miró. Per tant, jornada completa o completíssima de teatre demà dissabte. Recull d'agenda d'activitats, repassarem tot allò que hi ha previst per aquest cap de setmana, en què es commemora el Dia Internacional dels Museus, en què es completa el cicle de conferències a l'Alfolí sobre turisme i patrimoni, avui al vespre amb Ferran Mascarell, cap de setmana en què es fa un repàs a les cançons de Tota una vida, de Lluís Albert, que vam tenir aquesta setmana aquí als estudis, i un cap de setmana molt marcat també pel vi i la Fira Arrels del Vi, 11a edició, demà i demà passat a Sant Martí d'Empúries. Tot això, més l'agenda esportiva i la previsió meteorològica a l'informatiu d'avui. Meteorològicament parlant, obrim un cap de setmana amb un panorama típic de primavera. Això és, ambient assolellat al matí i alguna nuvolada a la tarda. Les notícies, tots aquests temes degudament ampliats al punt de la una. Just després, els esports, zona mixta amb Ivan García.
Mm-hmm. Tenia un dubte amb el de la càmera, perquè tinc fotografiada la càmera,
sí,
que me queda més a la vora. Mm-hmm. I és clar, aquesta càmera, no sé si... És que no, ara podria dir, potser n'hi ha una altra, però què? Aquesta càmera del carrer La Torre miraria la gent que surt del carrer La Torre, on hi ha les pilones.
Pot ser,
no, per... mira l'entrada.
En tot cas, perquè el carrer de La Torre és de sortida de l'entrada?
No, és de baixada. Mm-hmm. I això està... Vull dir que si tu entressis, la càmera no t'agafa. T'agafa si surts. Ja està mirant la càmera...
T'entenc.
De baixada te la trobaries d'esquenes, si volguessis entrar als pàrquings que tinguessis en allò que relató.
I s'entén que d'esquenes no te veu pas la matrícula.
El que, clar, no sé si n'hi ha una altra a l'altra banda.
Segur això. Que sí.
Això m'ho he de mirar.
Clar, perquè un cop has accedit...
Per sortir sí que te veu, saps? Bueno, però per entrar...
Bueno, quan te veu que has sortit, doncs ja puc tornar a pujar la pilona. Deu haver-hi una càmera per entrar i una càmera per sortir.
Això és el que ara em feies aquest dubte, que ara d'anar a mirar si hi ha la càmera d'entrada. Això seria una càmera de sortida.
Vés-hi, mira-m'ho, retrata-me-la i ens l'ensenyes per xat o les xarxes.
Sí. Molt bé.
I la passem per ràdio. La foto.
Exacte. Les nostres webes. Com dèiem, o com haig de dir, deixem ja la carpeta informativa, la tanquem, la tornem a obrir a la una i ara anem al... la carpeta del concurs, perquè avui
tenim pizza a Pizza Pazza al passeig de Riells. Aquelles pizzas cruixents de tots colors amb els ingredients que més us interessin. Riu-te'n de les receptes del doctor Productes, que les pizzas el divendres al vespre, quan ha acabat tota la setmana laboral, i dius, i ara què hem de sopar?
Avui?
Vaig al Pizza Pazza a buscar unes pizzas.
Tu te marques al tanto. Nena, que li dono la nena, jo, avui no facis sopar.
Saps què passaria a casa si...
Avui cuino jo.
Saps què passaria, Joan, a casa, si fes això, i amb aquest to? Sí. Només faltaria que jo...
Amb
una bufa pel mig.
Igual que jo. Però, bueno, te marques un tanto. Nena, avui cuino jo. No facis sopar. Mira't aquí, queda't aquí mirant la tele, que ara vinc.
No et moguis.
I et presentes amb una pizza del Pizza Pat. Aquella nit triomfes.
Segur. Escolta'm.
Digues.
Tenim 14 digues. Oients que estan esperant que fem menys xerrameca i fem més números, més sorteig.
Apuntats estan.
De l'1 fins al 14.
Sí, senyor.
Que rodi.
Que rodi, ja roda.
Que s'aturi.
Que s'aturi.
Ara.
El 11.
El número 11 és per en Ximinis.
Ximines li va tocar la setmana passada.
Per tant, aquí hi havia una carència. Uh-huh. Tornem-hi. Que rodi.
Que roda.
Stop.
El 3.
El número 3 és per la Dolors Casadevall.
Que li va tocar la setmana passada.
Doncs ja... No. La setmana passada li va tocar unes entrades.
Les entrades, exacte.
No la pizza. Per tant, Dolors, sàpigues que tens una pizza. Més ben dit, tens un bal per una pizza que t'espera aquí a la ràdio. L'hauries de venir a buscar abans de les 3 si la vols gastar aquest cap de setmana o en horari, allò que es diu, en horari d'oficina.
Horari d'oficina,
exacte. Al tercer pis de Can Maset.
Primera porta.
Això pel que fa a les pizzas. Mm. Però d'altra banda, tenim una entrevista a punt, escoltarem
sí,
el director. El director de la Cobla La Bisbal Jove, que demà dissabte estrena en un espectacle.
Xxt, no ho diguis, eh? No ho diguis.
L'espectacle es diu... Però com es diu? Ja callo, sí?
Sí, no.
Com es diu?
Així mateix.
Deu ser de Xiviaques.
Sí.
Deu ser de Xiviaques, aquest espectacle.
Xiviaques del Cau.
A veure si ens ho expliquen. En tot cas, si algú té ganes d'anar-hi, això és demà a 6:45 de la tarda, demà dissabte, tenim dues entrades, o una entrada doble, una entrada per a dues persones. El primer que truqui, 972-77-1000, dient que li interessa, doncs s'endurà aquestes entrades. Es tracta d'un espectacle... també teatralitzat, hi ha un actor que col·labora amb els músics i tot plegat amb un argument de caire familiar. Té molta relació, podríem agafar de patró un espectacle que vam fer ja fa un parell d'anys que es deia Tututs, del qual han fet desenes i desenes d'actuacions a pobles de tota la demarcació de Girona i part de l'estranger. És una cobla, sí, però no és una actuació de sardanes, no.
Bé, de fet, ja ens ho explicarà d'aquí una estona en Xavi Molina.
Exacte, jo que coi m'embolico.
Què t'emboliques?
Que m'empatollo. Sí. Doncs prou.
Fes si com el títol, fes xxxt, ja està.
Xxxt, ja està. Si algú vol entrada, sapigueu que en tenim. Dues.
Molt bé. Doncs a veure, ho deixem aquí i t'esperem al punt de la una.
Fins a la una.
Molt bé. Felicitats, doncs, a la Dolors per haver guanyat la pizza... I ja de nosaltres continuem la nostra programació aquesta segona hora des d'ara fins al punt de la una. Farem amb música, amb un altre dels protagonistes musicals, una petita cortina perquè avui també hi ha contingut ampli. I de moment escoltem aquesta cançó que ens porta un dels protagonistes a l'apartat d'aniversari, l'Albert Hammond, que fa 74 anys, Mai plou al sud de Califòrnia.
Self-respect, I'm out of bread, I'm on the low. could tell the folks back home I nearly made it.
Albert Hammond, mai plou al sur de Califòrnia. 12 i 20 minuts, i ara sí, ens anem a escoltar el que ens explicarà el director de la Bisbal Jove, que protagonitza aquest espectacle demà a l'Espai Ter, aquest xxt, i que tenim una entrada doble per regalar, 972-77-10-00. En Xavi Molina ens ho explica amb aquesta entrevista que fa Abel Font a la secció Entrevista.
Sí, Joan, aquest dematí a l'apartat d'entrevista parlarem de música i parlarem de cobla, arrel de l'estrena programada per aquest dissabte a l'Espai Ter. S'estrena l'espectacle... No sé si ho pronuncio bé, ho sabrem d'aquí uns instants. Aquest espectacle s'estrena aquest dissabte a 6:45 i serà protagonitzat per la cobla La Bisbal Jove. Tenim en antena a través del telèfon el seu director, en Xavi Molina. Xavi, bon dia, sigues benvingut a la ràdio.
Bon dia a tots, bon dia a tots.
Xxxt! Això, aquest soroll que hem escoltat tantes i tantes vegades en tants i tants espectacles, és el que dona nom al que estreneu aquest dissabte. És una evolució del Tututs?
Sí, sí, completament. O sigui, amb el Tututs vam generar, diguéssim, un producte que ens ha agradat molt, que ens ha funcionat molt bé, i que ha agradat molt i que nosaltres mateixos ens trobem molt a gust fent-lo. I quan ens vam començar a plantejar fer un segon espectacle arrel de les demandes d'alguns teatres en els que hi havíem anat a actuar, doncs vam començar a rumiar què podíem fer i tots vam estar d'acord en que no teníem que canviar gaire la fórmula, perquè el que més ens agradava d'aquesta proposta era del Tututs, era la frescura amb la que transmetem l'espectacle o la música o l'escena al públic, no? I tenia que ser una cosa del mateix àmbit, diguéssim, del mateix sentit, amb el mateix sentit.
Per entendre'ns i per aquella gent que no sàpiga d'on ve el xxt ni d'on ve el Tututs era un espectacle bàsicament per un públic familiar infantil, on la cobla resseguia una mica els ítems principals d'una festa major d'aquelles de tota la vida.
Sí, està. O sigui, la idea era que estem en una vila, de personatges que són personatges que serien com els instruments mateixos de la cobla, serien els personatges d'aquesta vila, i que tot el que passa en aquella vila és un dia de festa major, però passat per els ulls d'aquests personatges que són els vilatutusins, no? Diguéssim. Això ens va donar peu a que, diguéssim, les diferents escenes d'una festa major les poguéssim redreçar a la nostra manera, de manera divertida, perquè els nanos els hi fes gràcia i que les poguéssim gaudir bé, i a més també doncs, per presentar la cobla sense cap mena de cotilla, per poder fer amb la cobla el que volguéssim, no? Des del repertori, que és un repertori molt diferent al món de la cobla, diguéssim, molt actor o totalment canviant, diguéssim, des del repertori fins a com tractem els instruments o els músics de mateixos de la cobla, no? que està fet sense cap mena de cotilla, com deia abans, ni cap mena de prejudici.
Uh-huh. Això és el que succeïa a Tututs, que se n'han fet multitud de bolos. Aquest mes d'abril encara resseguia la vostra agenda, encara n'heu fet tres sessions. Però ara,
sí, sí.
I ara en el xxt, cap on anem? Perquè farem callar molt i molt el públic? El farem estar ben, ben silenciós, sense dir absolutament res?
No, ben al contrari. Jo sempre dic que quan anem a fer, les audicions escolars o així amb el tutut, un dels nostres valors és que els mestres es poden relaxar tranquil·lament perquè els nanos poden cridar i estar-se, bueno, estar a la cadira disfrutant del concert sense cap mena no tenen per què estar quiets i callats, no? I això és un dels nostres valors, precisament. I també té a veure una mica amb aquest espectacle, no? Sempre estem en els teatres que diguin, ostres, cuidado, no feu fressa, cuidado, calleu, no sé què. I en aquest precisament el tutut era tot el contrari. Doncs, això és una broma que ens hem fet nosaltres mateixos els músics, que el que digui el concert veurà que té referència amb un assaig dels músics, diguéssim. Però no té res a veure amb el públic. El públic pot estar perfectament com el tututs, gaudint, cridant, aplaudint, disfrutant i picant de mans i el que vulgui. Sí.
Es planteja per al mateix públic, per aquest públic familiar i infantil.
Sí, o sigui, la idea del xiste és la mateixa que el tututs, està adreçada a un públic ampli familiar, amb nens sense límit d'edat, o sigui, de petits, una mica més grans, però és que també la sorpresa dels bolos que ja portem fets és que hem anat hem fet concerts amb dates o events que manaven una miqueta que el públic en general fos gran, i pensàvem, home, no sé què passarà aquí, a veure si funcionarà o no funcionarà, i la resposta ha sigut magnífica. O sigui, hem fet sopars de festa major com a Monells, hem fet concerts de festa major a teatres on el públic era majoritàriament gent gran i tot això, fins i tot els mateixos sardanistes també, tothom ha agafat amb molta escalfor, diguéssim, i molta grat a l'espectacle aquest, i d'això estem molt contents, i aquest serà el mateix àmbit, o sigui, serà per un públic familiar en tots els sentits, o sigui, des de petits a grans.
A partir de quina edat, per exemple, poden gaudir d'un espectacle com aquest o s'ho passen bé?
Home, nadons, poder te diria que no, però ja n'hem vist, nadons. O sigui, vam estar ara fa poc a la Fira d'Igualada i el públic era bàsicament, evidentment, pares amb nens petits, i hi havia nens de mesos, i fins a 13, o sigui, hem fet campanyes escolars amb nens de 13 a 14 anys, que s'ho han passat teta, no? Llavors jo diria que és molt ampli, perquè tant els petits veuen, els petits, veuen una cosa molt fresca, amb música molt viva, no?, que és molt directa, perquè nosaltres estem tocant sense microfonia. És la cobla, té aquesta sort, no?, que és com la veu humana, però amplificada naturalment. Vull dir que nosaltres sense microfonia ni res estem de contacte directe amb el públic, no?
I entenc
llavors els nens disfruten molt, sí.
I amb el Tom que ens ho expliques, Xavi, entenc que els músics també hi disfruteu de valent.
Bueno, nosaltres hem fet una evolució amb el tututs perquè vam començar-lo amb moltes ganes i molta il·lusió, però per nosaltres era una cosa nova. Era un producte nou a la cobla, havíem fet altres projectes musicals que no tenen res a veure amb les sardanes, o sigui, ja havíem experimentat altres coses, però era la primera vegada que demanàvem als músics que no s'hi estiguessin quiets a la cadira. No? I vam començar amb una certa timidesa. Però, clar, després de portar més de 40 concerts i actuacions amb el tututs, diguéssim que hem agafat una miqueta més de soltura i de taules en aquest sentit, i ara mateix estem en un punt que el gaudim, però moltíssim. O sigui, fer un tutut és un subassenteta.
Tant és així que llavors, quan heu d'anar a fer un aplec, us deu semblar una cosa una mica encarcarada, qui sap.
No, és diferent, perquè de fet és el que he fet tota la vida, no? I continuem assajant setmanalment per preparar repertori. No, o sigui, ens agrada tocar l'instrument, ens agrada tocar sardanes, ens agrada tocar sardanes d'autors, o sigui, hi ha autors que continuen sent sardanes de gran qualitat, els clàssics, els nous. No, és canviar el concepte. O sigui, també quan te sentes un dia a la cadira i agafes el teu instrument i tens el teu diàleg, no?, amb el teu instrument, la música, també és un altre berenar. Ara, això no treu, doncs, que en el moment de fer el tututs és una mica una festa, també. No? I dir, nois, avui toca el tututs, doncs va.
Avui toca disfrutar, avui toca fer una mica d'actor, també.
Oh, sí, sí.
Perquè en aquest espectacle continua havent-hi la participació de l'actor David Planes, crec?
Sí, 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 exactament. O sigui,
que la vessant artística és la que us l'ha conduïda ell, entenc.
Sí, 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 sí. I a més, ens, tant amb l'experiència que hi hem tingut de tututs, ens ha agradat molt la seva visió espontània de tot l'espectacle. O sigui, tampoc... nosaltres, amb tots els respectes del món, no som actors. Llavors, intentar fer una dramatúrgia, una obra, unes escenes, al igual hauria sigut un error. Nosaltres som una cobla, som un músic. Som músics que sabem fer el nostre, el que passa és que, bueno, ens podem deixar anar una miqueta, no? Llavors, en David va saber captar això, va saber captar un cert punt gamberro de la copla o dels elements de la copla i això va explotar. I això ens va agradar molt. Llavors, en aquesta vegada l'aposta era la mateixa. El tututs és un producte de tot, de la copla i d'en David Planes. I llavors, aquesta segona part, tenim que ser els mateixos actors, diguéssim, els mateixos promotors, no?, de la cosa.
Doncs això es podrà veure aquest dissabte, 6:45 de la tarda, a l'Espai Ter de Tarruella. M'agradaria, Xavi, com sol ho fer en aquestes entrevistes, que fessis una invitació a la gent que ens estigui escoltant a venir a l'Espai Ter a disfrutar d'aquest xxxt que es veurà per primer cop, serà una estrena.
Home, i tant, jo convidaria a tothom que vingués perquè tinc l'esperança de que els agradi tant. Els que no han vist tututs s'enduran una sorpresa perquè veuran a la copla, com deia, amb un ambient una miqueta diferent i divertit i engrescador. I els que ja han vist tututs tampoc quedaran decebuts perquè s'ho passaran igual de bé que a l'altre. Potser no els hi serà tan novedós, però veuran com amb escenes noves, gags nous, i s'ho passaran molt bé, molt bé. O sigui, així que vingui tothom, que veuran la copla Visual Jove en acció.
Xavi, moltes gràcies per haver atès la trucada de Ràdio L'Escala. Ens veiem dissabte en aquest espectacle. Xxxt.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins ara. Adéu-siau.
Fins ara. Adéu, adéu.
Bé, ara l'entrevista amb Xavi Molina, director de la Bisbal Jove, que presenten demà aquest espectacle, aquest xxxt, a l'Espai Ter, i qui vulgui anar-hi, oients que vulgueu anar-hi, si sou ràpids i truqueu al 972-77-1000, la primera trucada tindrà una entrada doble per anar a aquest espectacle que ens ha explicat el director de la Bisbal Jove. 12:33, continuem aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, i ara en una de les altres seccions que ens parlen d'història, aquesta que tenim un moment pel record, i aquesta vegada el protagonista és Salvador Feliu, que ens parla de barques. Intentarem, ja ens la podem escoltar tot, o si no només un fragment, perquè com que són seccions de llarga durada, a vegades es trepitgen una secció amb l'altra. De moment, anem a veure què ens explica en Salvador Feliu.
Avui, en l'espai de xerrada del programa Torna a tocar Sam, tenim en Salvador Feliu, que ens parlarà de les barques que s'han fet aquí a l'Escala. Bona nit i benvingut en el programa, Salvador.
Sí, bona nit.
Comencem a parlar de qui va començar a fer mestre d'aixa. Fem una mica d'història.
Bueno, aquí tenim els datos de...
Les dades, qui va ser el que va començar?
El Francisco Granés va ser el primer mestre d'aixa de la família que ja va venir de Bocú.
Quin parentesc aquest?
Aquest en Francisco Granés. Francisco Granés era el pare de l'avi Badoret. Ho dic bé?
No, em fa pena que no, perquè l'avi Badoret es deia Salvador Sala Granés.
Sala Granés.
Per tant, havia de ser el seu...
Era el seu avi.
El seu avi, exacte. El pare de la mare.
Aquest, Francisco Granés, va tenir dos filles.
Sí.
I una es va casar amb l'avi Pere.
Pere Sala.
Sí. i li va deixar casar amb la condició que havia de prendre l'ofici de mestre d'aixa.
I seguir l'ofici.
Sí. I una d'aquestes filles va casar, va anar amb 29 i l'altra es va casar amb l'avi Pere.
L'avi Pere.
Sí, i així es va anar això.
Avi, besavi teu.
Això.
Besavi.
Sí. I va tenir l'avi Badoret i la tia Badora, la mare d'en Salvador Cros.
Sí. Això quin any era que va venir aquí a treballar de Begú?
Hi ha una sol·licitud per venir a treballar, demana permís per venir a s'instal·lar de mestre d'aixa aquí a l'escala, que data del 1853. Estava a Begú i demana per treballar-se aquí.
Recordes què diu, més o menys, les... Així, tot per sobre una mica la sol·licitud aquesta.
Ja tinc una fotocòpia allà, al taller.
Més o menys.
Sí.
Perquè això havia de demanar permís a Marina per venir aquí.
Sí. Abuescencia recurrente solicita...
Permiso...
Per obtenir aquelles instàncies que es feien amb tota la cerimònia, no?
Sí, sí. Què passava que es feien tantes barques aquell temps? Que és que potser hi havia alguna mica de trànsit marítim?
Bueno, esclar, aquella època no hi havia els ponts, no? Sí. El Tèrio Fluvià i amb les fotos de l'Esquirol es veuen pailabots aquí fora, sí, sí. Descarregant sal. Hi havia duana aquí a l'escala, hi havia molt de comerç, tot el transport era marítim. Esclar, devia fer falta, hi devia haver feina de mestre d'aixa, a reparar i mantenir i construir. I...
Les barques. Sí. On treballaven? Recordes, saps? Bueno, recordes, no pots recordar-ho perquè no hi era, però pots saber-ho on treballaven?
No devien treballar a la platja, tot es devia fer sobre allà la llongada, la platja que és ara el port.
I les eines on te'ls posaven?
No sé.
Te'ls emportaven cada dia a casa o devien tenir algun lloc?
Suposo que per allà... Jo recordo que allà al banc aquell... Aquell banc hi ha a la paret...
A la Riba Petita.
A la paret de Can Massaner. Allà hi ha una arcada, i allà sota hi, ja l'avi Budret hi guardaven alzina i fusta allà sota. Sí. Has de comptar que per allà on té el salí en Joan Calló, devien guardar les eines per allà. Ara llavors poc que ningú robava res, tot devia estar a l'intemperi.
Allà hauria desaparegut tot.
Sí.
En Salvador també ens porta un llibre allà on hi té anotades les embarcacions que es varen fer. Quina és la primera anotació que tens en el llibre?
Mira, aquesta és de l'avi Badoret, del 1904, i aquí posa el mes de setembre d'aquest any, tiré el plano de la primera embarcació, hecha mi juicio, i esta fue un bote de 20 palmos por Eusebio Vilabró, i el preu de 50 duros.
50 duros.
Sí, després la segona... Josep Cros Vicenç.
Aquests cognoms, Vilabrú, Cros, sí. Sureda, pot ser Martí Sureda, podria ser algú d'aquí a l'escala.
30 pams.
Sembla,
sí,
no?
Sí, esclar, aquest Martí Sureda d'un jo, esclar, que era d'aquí a l'escala. Sí, sí.
Ara bé, sapiguer
sí.
qui era. És que va anar a treballar a Barcelona després l'avi Badoret. Quines anotacions hi posa quan va anar a Barcelona? Quin va ser el motiu?
L'any 1913, pues, después de 4 años de una gran crisis de pesca, me fui a trabajar a Barcelona con toda la familia en enero de este año. Y regresé a la escala en marzo del 1915. La meva mare ja és anada a Barcelona.
Sí, va ser aquesta època que va anar a treballar allà.
L'època que va marxar allà. Clar, hi havia el tio Pere, hi devia ser petitet, esclar, sí. Porten 2 anys amb la meva mare,
sí.
Imagina't. I el 1900... va tornar el 1915.
O sigui, va estar 2 anys a fora.
Sí, i posa en el cellero de mi casa en novembre un bote de 18 pams amb Victoriano Roque. Tenia 28 duros.
28 duros aquest temps.
No.
Això és el número, podem fer, no?
Sí. El preu no, de 50 duros.
50 duros, sí.
Una fortuna.
On te'l tenia el celler aquest que parla aquesta anotació?
Aquest celler, me penso que en deien La Parola, que era allà al carrer de la Torre, per allà al costat de Can Narón.
Al costat de Can Narón.
Sí.
Allà... I allà és on treballava. Ara que devia ser una mica gran, no?
No sé, penso que ara en Pepito Figueres hi té un magatzem que hi guarda caixes. Que era allà el celler.
N'hi ha alguna altra denotada per gent de l'escala en aquests anys? Perquè quins anys estem parlant ara? L'any 1913,
15... 1915, 17. Aquí posa l'any 1918 a José Oliveras, Atero, un bote de 19 palmos llamado José. 70 duros. Aquest era l'Avitero.
L'Avitero.
Ja el recordo jo aquest vot.
N'hi ha algun d'aquests vots que encara...
Bé, doncs fins aquí aquesta primera part de... el que és aquesta entrevista que feia en Jordi Piqué en el seu programa de Torna-la a tocar, Sam, com aquest programa era magazine, i d'aquí sempre passem una sèrie d'entrevistes de personatges de l'escala parlant de, sobretot, d'un tema. Aquesta vegada érem en Salvador Salvador Feliu, que ens parlava de barques. Hem escoltat la meitat i la setmana que ve tornarem a escoltar l'altra meitat. Ara continuem aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. I ho fem parlant de cine. I saludem a aquesta hora del matí en Jordi Orno. Jordi, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia. Però, perdó, Jordi, tenia el rogall encara...
T'has de...
Digue'm, digue'm.
Aviam, sé que tenies un tema... Abans que passem a uns temes, tu, que t'agradaria parlar, sobretot d'actualitat, però jo avui ha passat una cosa... I l'Abel suposo que ens està escoltant des de la redacció, si no els companys de la redacció li diran... Li rogaria a l'Abel que ens portés el que m'ha estat ensenyant avui aquest matí, que és del tot curiós, i era un tema que també em volia parlar amb tu. Espero, doncs, que ens pugui portar allò relacionat amb el cine, que a mi m'ha fet molta gràcia de veure-ho, que, de fet, abans era molt habitual i ara potser no, ja ha desaparegut, perquè vull dir, ja ha passat, ja no es porten. Però a veure si a l'Abel ens pot fer aquest favor i ens pot portar el que estàvem parlant aquest matí, el que m'estava ensenyant relacionat amb el món del cinema. Va, i que segurament tu te farà gràcia.
Sí, si t'assembla, mentre esperem a l'Abel, sí, comentem aquests dos personatges d'actualitat que jo portava per comentar. Bueno, ja veig que arriba.
Ja arriba, ja arriba.
M'ho porta a mi?
Sí, sí.
Sí.
Això és el que...
Els programes demà.
Els programes demà.
Els programes demà. Un dia t'aportaré tres àlbums que tinc...
Carai.
De programes demà, que un senyor gran, pare d'un meu amic, els col·leccionava... quan aquest meu amic se'ls va trobar, i el seu pare, desgraciadament, ja es havia mort, va dir, ostres, jo que tinc res a fer d'això. Què et sembla? I jo dic, dona-me'ls que en algun dia... Bueno, me'ls va oferir, i jo tinc aquests àlbums, que bé, sempre és allò de dir-vos, quan hi hagi alguna exposició o alguna cosa,
exacte,
doncs sempre els pots oferir, i fins ara no he tingut ocasió, però tinc una bona col·lecció d'aquest senyor que, esclar, en la seva època, que és l'època dels meus pares, perquè, esclar, eren de la mateixa edat, doncs va tenir la curiositat d'anar-los a guardant. Mm-hmm. I sí, sí, això...
Hi havia gent que feia col·lecció, era tot curiós, eh? Era la cartellera... Doncs de la pel·lícula que passaven.
Sí, són aquella època que tots de petits recordem, que hi havia els programes de mà, hi havia, ara parlaria d'esports, el marcador simultani, el dardo,
sí,
els
sí,
resultats que et donaven al sortir del partit.
Sí, ja havíem parlat aquell dia que parlàvem del cine de Las Vegas a Figueres, que els consorties que donaven els resultats del futbol,
el futbol esportiu. Exacte, això en vam parlar del dia que comentàvem la reobertura, que encara no sé com està, del cinema a Las Vegas de Figueres. En fi, això són...
Són relíquies.
Són relíquies. Precisament, pel jovent d'avui en dia, això ja no és que siguin relíquies, això ja no saber ni de què parlem, perquè avui dia sí que està molt de moda els tríptics, allò que vas al cinema i te donen aquell tríptic on hi ha tota la cartellera, clar, multisales, no hi ha només una pel·lícula, sinó que n'hi ha d'haver hasta 10, depèn del cinema que sigui. I llavors, bueno, aquí no hi havia res més que el cartell.
Sí, però n'hi ha un, que penso que és una pel·lícula de l'Antonio Molina, si el tens aquí.
Penso que és... La hija de Juan Simón.
Obro.
Sí, aquest és cine empordanès de Bellcaire.
Sí. Inclús hi ha la cançó, eh?
Hi havia, no, les cançons.
Les cançons de la pel·lícula.
Les cançons de la pel·lícula.
És del tot curiós,
eh? Sí, sí, les cançons de la pel·lícula. I a darrere, doncs, bueno, això era el... Mira, la festa major de l'any 1957.
Clar, per les festes majors, abans al cine sempre passaven les millors pel·lícules.
I que no faltés, eh? Noticiarios Nodo.
Ah, home, això sempre...
Que normalment, això també és una curiositat, quan el Nodo arribava en aquests pobles, clar, no era el Nodo que et podien passar a Girona o a Barcelona, que era una notícia, bueno, doncs que, clar... Hem de tenir en compte que les notícies del Nodo s'anaven, es filmaven sobre el terreny, es havien de positivar, d'editar, bueno, llavors en aquell cas era muntar, i llavors se distribuïen, i clar, llavors tu quan veies aquella notícia de que el Generalíssimo havia inaugurat un pantà, poder feia un mes que estava inaugurat aquell pantà, no? Mm. Però bueno, quan arribaven en els pobles ja feia encara molt més temps. I a més, amb uns estats, la còpia en 35 estava en un estat tan, a vegades tan deplorable...
Perquè que ja havia passat molt de pobles.
Que si el Nodo durava 10 minuts, que era el que solia durar aquell noticiari, quan t'arribava tu ja en durava 6. O sigui, i la meitat de les notícies, en fi...
Home, el Nodo anava bé per si arribava a estar al cine. Sí. Perquè ja tenies aquells moments del Nodo, i bueno, ara durant estar començant el Nodo ja vaig bé, no?
Sí, el que ara passa amb els anuncis i els tràilers a les pel·lícules d'estrena. Però bueno, lo dels programes demà és una cosa curiosa que... En fi, ja dic jo, si mai hi ha alguna exposició d'aquest tipus de coses, diguéssim, d'abans, perquè el jovent faci una mica de retrospectiva de lo que era, doncs, bé, jo tinc aquesta...
Estaria bé, estaria bé. Doncs, coincidint, potser amb un aniversari del programa, el programa de cine, doncs que es fes una exposició d'aquests cartells.
Bueno, jo ja, per el que veig d'aquests programes demà... és que ja sé d'on te'ls ha tret, l'Abel.
No, és que aquest dematí l'Abel me'ls ensenyava, diguem que doncs, li havien una persona que en col·lecciona d'allà de Bellcaire, i ell com, li ha demanat perquè, doncs, com que ell és del director també de la revista que fan a Bellcaire, doncs perquè pogués sortir, m'ha fet gràcia perquè dic, ostres, sí que és veritat que això existia, i hi ha gent que en feia col·lecció, que se'ls guardava, per exemple, la meva mare el guardava, el teníem una caixa posat, el que passa que ja no sabria ni on tot trobar-la, però a mi
jo recordo d'haver-ho vist. Jo vaig tenir aquesta sort de que un meu company doncs, me'ls va oferir perquè ell no sabia de què fer-ne, i jo els tinc com a relíquia.
Doncs estaria bé com torni a fer un altre aniversari del programa de cine, doncs fer aquests veure doncs, com eren abans els cartells i aquests programes de mà i coses relacionades amb el món del cine.
No, i aviam, aquests són programes de mà, però pensa que hi havia autèntics artistes que dibuixaven
sí,
els cartells grossos.
Sí, el cinema, sobretot a Barcelona,
ara dibuixaven. Estem acostumats a que són fotografies ampliades i tal. Però no, inclús aquí se pot apreciar que la majoria d'aquests cartells, per exemple, els cavalleros les prefieren rúbies, aquí és una mena de muntatge, fotomuntatge, dels protagonistes de la pel·lícula. Però hi ha cartells que són autèntics obres d'art fetes pintades a mà.
Sí, no.
O sigui que hi havia autèntics artistes.
I aquests, m'imagino, que esclar, eren uns cartells que es feien ja per tots els cines. La primera pàgina i a darrere només hi posaves el cine on era.
Ah, exacte. Sí, sí.
No feien específicament per cada cine.
No, el de davant ja era el pesquí, que és com es deia del quadre gros, en petit, i a darrere s'imprimia la publicitat del cinema on es projectava amb els horaris i el motiu i tal.
Molt bé, doncs em feia gràcia això perquè ha passat avui, però avui havíem de parlar de dues persones que ens han deixat aquesta setmana.
Sí, de dues persones perquè allò que diuen per al jovent doncs no són massa coneguts, però sobretot una, la Margot, que pel seu nom els que tinguin certa edat ja no els hi sonarà, però val a dir que abans de que els superherois estiguessin tan de moda, a finals dels 70, aquesta actriu va interpretar la primera Lois Lane, que es va fer famós al cinema, amb el primer Superman que interpretava Christopher Reeve. O sigui, les pel·lícules que Christopher Reeve va interpretar com a Superman, la Lois Lane, o sigui, la seva partener, era la Margot Kidder. Aquesta actriu, doncs, es va fer molt coneguda per aquest paper, que després han interpretat moltes altres actrius en les diferents entregues que hi ha hagut de l'Home de Ser. Aquesta actriu va tenir una desgràcia de l'any 1990, patir un greu accident que li va provocar uns trastorns psicològics molt importants i que fins al 2007 la varen tenir doncs, totalment aïllada pràcticament del món. Després doncs, ella va dir que ho havia superat gràcies a la medicina natural. Com a homenatge a ella, el 2005, va aparèixer en alguns episodis de Smallville, que aquesta sí que és la sèrie que pel jovent d'avui dia doncs els recordaran, doncs era les aventures del jove Superman en el seu poble, Smallville. I ella ja va aparèixer, doncs, no de Lois Lane, però sí que interpretava un altre paper, i on també hi apareixia Christopher Reeve. Precisament ella era l'ajudant del paper que interpretava Christopher Reeve a Smallville. Aquesta era la Margot Kidder, que va morir el 13 de maig, gairebé a punt de fer 70 anys. I l'altre personatge és Antonio Mercero, que aquest sí que ja s'ha parlat molt en els mitjans de comunicació.
Avui,
per exemple, amb
Víctor Alexandre n'ha parlat.
Un director que, curiosament, no és que sigui molt reconegut per la seva activitat cinematogràfica en quant a sales. Sí que és molt reconegut per la seva activitat televisiva.
Sí, senyor.
Per tant, tothom el coneix perquè va ser el creador de Verano Azul, Farmàcia de Guàrdia, però no només d'aquestes dos, sinó que també va crear Cròniques d'un Pueblo, Ese Señor de Negro i Manolito Gafotas. Clar, per les dos que més se'l coneix és per aquestes dos, Verano Azul i Farmàcia de Guàrdia, que a part de tot, doncs, les sintonies d'aquestes dues sèries van ser molt conegudes.
I Cròniques d'un Pueblo, els que tenim una edat, també.
També, però...
amb aquella sintonia de protagonistes, Cròniques d'un Pueblo.
Que sempre hi va haver la disputa qui era l'ou o la gallina.
Exacte.
Però també se'l va reconèixer per La Cabina.
La Cabina.
Però La Cabina no era una pel·lícula.
No.
Era una TV movie que va guanyar l'Emmy l'any 1973 per aquesta pel·lícula. I l'Emmy és l'Oscar de la televisió. Vull dir, em sembla que va ser la primera.
La primera
va... I no sé si l'única vegada en què programa, una producció televisiva d'Espanyola va guanyar l'Emmy.
El que es va parlar aquella època de La Cabina i va sortir per això, no? Perquè premi, aquest reconeixement internacional que havia tingut.
Doncs per les pel·lícules poder no és tan conegut, perquè La Guerra de Papà del 77, Toby del 78... no sé, Espera'm en el cielo del 88, poder són tres títols que han passat molt. Però és curiós que l'any 2003 va fer una pel·lícula que es deia Planta Quarta, i quan us expliqui de què va, vosaltres la relacionareu amb una sèrie de televisió. Era la relació que tenien uns nens malalts amb un hospital i les entremaliadures que feien quan ningú els veia, sobretot a les nits.
Pulseres vermelles.
Exacte. Doncs això era Planta Quarta de l'Antonio Mercero. I hasta aquí, doncs, el record d'aquests dos personatges que, més que res, el jovent d'avui dia no els tenen massa presents, perquè, entre altres coses, la seva obra doncs, ja està molt, molt llunyana en el temps. I em sembla que ja avui hem fet la quota de comentari inicial.
Doncs anem ràpidament a les estrenes.
Anem per les estrenes. Bueno, les estrenes aquesta setmana...
Tenim la francesa, no, Jordi?
Sí, i tant.
Que no falli, ja, que no falti mai la francesa.
Ni una i hasta a vegades dos. Bueno, aquesta setmana tenim molt de cosa relacionada amb personatges reals. Borges McEnroe. Bourne versus McEnroe. Aquesta pel·lícula està basada en l'entorn de la relació entre aquests dos grans tenistes i sobretot el que va envoltar amb una final de Wimbledon de l'any 1980. Eren dos esportistes extraordinaris, però totalment oposats amb el que a nivell de caràcter personal representa, i va provocar que hi haguessin dos corrents totalment anteposades, els grans admiradors de Borg i els grans admiradors de McEnroe.
El carrer era tot un espectacle.
Sí, Borg era el fred, el seriós, l'home de gel, i McEnroe el que va instaurar les protestes a l'àrbit,
trencar raquetes. Sí.
En fi, pel·lícula que els amants del tennis la gaudiran, i els que no són amants del tennis també, perquè és una pel·lícula dramàtica amb unes excel·lents interpretacions d'un actor que es diu Sverre Gudnason, que interpreta Björn Borg, i Siala Bjuf, que pel nom no ho sé, però és el que va fer de fill de l'Indiana Jones en la pel·lícula on Indiana Jones resulta que tenia l'última que van fer que tenia un fill. Doncs aquest és Siala Bjuf, i també va ser un dels protagonistes de les primeres entregues de Transformers. Per tant, aquests dos actors són els que donen vida en aquests dos personatges. Abans he parlat de superherois, doncs ja, si no n'hi ha ja prou amb els que ja tenim que dominen la taquilla, doncs ara n'arriba un altre, la segona entrega de Deadpool. Deadpool és aquest superheroi, més ben dit antiheroi i poca vergonya, personatge de Marvel, desvergonyit, mal parlat, i que la seva primera pel·lícula doncs ja va tenir molt d'èxit. Ara repeteixen els mateixos protagonistes, encapçalats per Ryan Reynolds, que interpreta el personatge, i s'hi afegeixen altres actors com Josh Brolin, que dona vida en el dolent,
el dolent de Thorn,
que es diu Cable. Val, doncs ja tenim d'això. La primera basada, bueno, no, la segona basada en personatge real. Es diu Dos Corones i explica la vida d'un sant. Un sant no ha sigut conegut en el nostre país, que es diu Maximilià Kolbe, i que va ser un màrtir. La seva vida es va dedicar a ser missioner, però se'l va conèixer per haver estat assassinat a Auschwitz el 1941, on va desenvolupar la seva tasca de fe entre els presoners del camp de concentració. Francesa. Ja hi som. El taller d'escriptura és una pel·lícula dirigida per Laurent Cantet, un director que quan parlem de cinema francès sol sortir sovint, i que doncs ens parla de la relació d'uns joves problemàtics durant un taller d'escriptura on surten tots els temes haguts i per haver, des del racisme fins a les relacions intersocials, i també, com no, les sentimentals entre els components d'aquest grup que realitza aquest taller d'escriptura. Més personatges reals. Les estrelles de cine no mueren en Liverpool. Aquesta està basada en les memòries de joventut de l'actor britànic Peter Turner, on ens explica la seva relació amb l'actriu del cinema clàssic Gloria Grahame, que els separaven doncs molts anys, de gairebé 30, d'edat. Va ser una relació molt comentada a l'època, però que, tot i els comentaris que van aixecar, doncs ells varen mantenir aquesta relació, on doncs la malaltia de l'actriu hi va tenir molt a veure de cara a que ell doncs s'hi dediqués en cos i ànima gairebé a cuidar-la. Aquí els Annette Bening i Jamie Bell són els dos personatges que encarnen aquests dos actors, un jove actor de promesa i l'altre una oscaritzada actriu de Hollywood. Charlotte Rampling, una actriu veterana que feia molt temps que no veia i que la vam veure amb la pel·lícula d'Espies Gorrión Rojo, doncs ara torna com a protagonista absoluta de Hannah, una dona madura, bueno, ja entrada en banys, que passa un mal moment, el seu home està a la presó i ella doncs pateix una soledat en el seu dia a dia bastant insuportable. L'Inompit és la relació d'un jove amb un cavall, un jove que viu amb el seu pare doncs la seva mare els ha abandonat i ell doncs s'apunta a treballar a l'estiu per fer algun diner, però entabla relació amb un cavall perquè treballa en un estable, i aquesta relació doncs serà molt profunda entre aquest cavall, que es diu Linumpit, o sigui, el nom de la pel·lícula també és el d'allò. I acabem amb Sansón, un personatge bíblic, no sé si real o no, però el cas és que Sansón doncs és aquest jove que tenia una força sobrehumana i que